A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Us heu preguntat mai què és realment la felicitat? Sabríeu identificar com gaudir d'una vida plena? Potser sou dels qui us conformeu amb tenir salut, o creieu que si esteu sans és perquè no esteu malalts? Si us agradaria saber quins són els secrets de la gent que viu més anys i és més feliç i més saludable, esteu escoltant el podcast correcte. Jo sóc Mercè Milán i sóc la vostra infermera de capçalera, i això és La ciutat que cura. Benvinguts i benvingudes a La ciutat que cura, amb ganes de compartir una estona de coneixements i curiositats? Sí? Doncs aquí em teniu, amb moltes ganes d'explicar-vos idees, recursos i fonts d'inspiració per fer-vos la vida amb més color, impuls i motivació. Per cert, ho hem tornat a fer, ho hem tornat a petar i hem tornat a ser líders de descàrregues del mes de desembre, i això m'anima, i no sabeu com, a continuar i a seguir entusiasmant-me a obrir aquesta finestra i a mostrar-vos un altre món, una altra mirada i una altra cara que us impulsi a ser cada dia més grans. Les novetats s'apropen. Dir-vos que el web de La ciutat que cura ve de camí, amb el seu compte d'Instagram. Ah, i per descomptat, trobareu moltes i moltes coses, s'accepten idees i propostes. En breu, la llista de música de La ciutat que cura a Spotify. Ah, i per cert, La ciutat que cura també la podeu descarregar directament de Spotify o de l'app Ràdio Ciutat. I és que m'encanta que us encanti. I per això, nova adreça de correu electrònic, on estaré encantada de llegir-vos i rebre el vostre feedback a laciutatquecura@mercemilan.com o al Twitter, @salutconscient. En podcasts anteriors hem parlat de la importància dels bons hàbits, d'algunes pautes d'alimentació, de sentir-nos vinculats a una tribu i una mica de com l'estrès ens afecta i de la importància de tenir rutines diàries que ens ajudin a alliberar-lo. Doncs bé, avui afinarem una miqueta més sobre com actua l'estrès en el nostre organisme, de com s'engeguen alguns mecanismes interns i de quines eines concretes poden ajudar a restablir-nos i a recuperar-nos. Som-hi? Com ja sabeu, els que escolteu La ciutat que cura, ens inspirem per assolir una vida més plena i més saludable. Observem pautes i descobriments amb evidència científica que ens aporten pistes de com allargar la vida en condicions òptimes i a ple rendiment. Per començar, no us podeu perdre el darrer documental del 30 minuts de TV3, Els Immortals, on podreu ampliar la informació de com van els avenços científics en aquest camp. Però ja us avenço que mentre no puguem comprar l'enzim telomerasa a granel per allargar els nostres telòmers, no ens quedarà més remei que posar de la nostra part. Això sí, sempre teniu la possibilitat de criogenitzar-vos a 198 graus i esperar que els avenços facin el seu curs. Tot i així, pels qui no us voleu posar en un congelador, tinc algunes idees. Em voleu acompanyar? Recordeu que hem parlat sobre els telòmers dels cromosomes i de com la seva longitud determina la velocitat d'envelliment? Sabem que l'estrès i altres factors escurcen els nostres telòmers i, en conseqüència, la seva capacitat de regenerar-se disminueix, cosa que no ens interessa gens. Juntament amb altres factors, l'estrès és, sens dubte, el que més mal ens fa a tots. I així, tot i així, potser encara, crec que no és una batalla perduda. Voleu guerra? Doncs la tenim servida. I si la volem guanyar no ens queda més remei que conèixer l'enemic a fons per saber per on atacar-lo. Per començar us diré que l'estrès desplega el seu encant amb uns trets comuns que s'inclouen en una síndrome que s'anomena síndrome d'adaptació general de Seil, que no és més que l'adaptació de l'organisme davant d'una situació d'estrès. Es manifesta en tres fases. Una fase que en diu fase d'alarma. Davant de la percepció d'una possible situació d'estrès, l'organisme comença a desenvolupar una sèrie d'alteracions fisiològiques i psicològiques que el predisposen a afrontar una situació estressant o de perill. L'aparició d'aquests símptomes està influenciada per factors ambientals com la intensitat del soroll, la llum, el moviment, les olors, factors de la persona o el grau d'amenaça que percep, així com el grau de control sobre aquell estímul que influeix en la situació. Fase de resistència. Vindria a ser l'adaptació a la situació estressant. Aquí es desenvolupen un conjunt de processos fisiològics, cognitius, emocionals i comportamentals destinats a negociar la situació d'estrès de la manera menys perjudicial per la persona. Si finalment es produeix l'adaptació, no ve exempta de costos, com ara disminució de la resistència general de l'organisme, disminució del rendiment de la persona, menor tolerància a la frustració o presència de trastorns fisiològics més o menys permanents. Fase 3. Fase d'esgotament. Si la fase de resistència fracassa, és a dir, si els mecanismes adaptatius no resulten eficients, és quan la persona entra en la fase d'esgotament, on els trastorns fisiològics o psicosocials arriben a ser crònics o irreversibles. Els meus dits van tornant els ocells i ho van fent tot menys trist. Primavera, torna a mi, treu-me la buidor de dins. Deixa que t'agafi el vent. L'estrès pot aparèixer en forma de pressió al pit, de sensació d'acceleració, de nus a l'estómac, com a dificultat per emplenar completament els pulmons, taquicàrdia, insomni, o en mode de resposta inflamatòria, o en mode silenciós, en forma de bruxisme o contractures. Les hormones de l'estrès, l'adrenalina i el cortisol, es produeixen en moments potencialment perillosos pel cos. El sistema encarregat de controlar-les és el sistema endocrí. Quan s'engega aquest mecanisme, mobilitza l'energia emmagatzemada en els músculs i provoca una elevació de la freqüència cardíaca, de la pressió sanguínia i de la freqüència respiratòria, i inhabilita al mateix temps processos metabòlics com la digestió, la reproducció, el creixement o la immunitat. És a dir, que quan entrem en estrès, la sang va on allà el cos necessita per afrontar una resposta de fugida o d'atac. És a dir, els músculs, a córrer. Quan el sistema de reacció a l'estrès està en alerta màxima, el cos produeix més quantitat d'hormones d'estrès. I què passa? Que quan patim estrès crònic, aquestes reaccions segueixen existint en un nivell més baix, però constant, i ens mantenen en un estat perpetu de vigilància fisiològica. Imagineu-vos com si fos un regulador de volum que no l'arribem a tancar mai, sinó que està fluixet, però la ràdio, el mecanisme, està engegat. Amb l'estrès passa el mateix. Aquest estat de vigilància o semivigilància permanent fa que tots els mecanismes que desenvolupa el cortisol, l'adrenalina i tot el mecanisme segueixi funcionant. Clar, l'estímul estressor ha passat, però el cos segueix responent com si hi fos, perquè no té la certesa que hagi desaparegut i segueix en vigilància. Sabem que això produeix tal desgast que, per descomptat, aquest estat d'alerta permanent accelera l'envelliment biològic. Perquè, d'alguna manera, quan l'estrès es converteix en un tret durador a la vida, pot operar com un verí administrat a poc . És de vital importància sortir de les situacions perllongades psicològicament tòxiques, en la mesura possible, és clar. Però encara que sembli increïble, Podem utilitzar l'estrès com una font d'alimentació positiva i com un escut que pot contribuir a protegir els nostres telòmers. I us preguntareu com, oi? Veureu. Hi ha diferents tipus de resposta. Una d'elles és la resposta a l'amenaça, o la reacció que us he explicat abans, que és la reacció de lluita o fugida. És una reacció evolutiva molt antiga i és com un interruptor que s'activa en cas d'emergència. Bàsicament, està dissenyat per disparar-se quan estem davant d'un depredador que suposadament ens hauria de menjar. Imagineu-vos l'efecte sostingut en el cos d'aquest sistema mantingut molt de temps. És el que us explicava. Sabem que l'estrès crònic augmenta la resposta anticipada a l'amenaça, cosa que engega, igualment, tots els mecanismes d'alerta com si fos una amenaça imminent, amb el conseqüent desgast, també. Ara bé, existeix l'opció de viure la situació estressant com un desafiament. I en aquest cas, la persona pot sentir-se inquieta, nerviosa, però també entusiasmada i plena d'energia perquè reacciona amb l'actitud de «venga, va, de som-hi, de fem-ho, de ens hi posem». Com jo quan em preparo el podcast, no? Estic nerviosa, però tinc ganes, però m'ho passo bé, però els minuts previs, quan preparo el guió o quan ho he de fer, hi ha estrès, no us diré que no. Veureu, la psicòloga de salut Wendy Mendes de la Universitat de Califòrnia de San Francisco ha fet estudis sobre l'estrès bo i l'estrès dolent. I diu que la resposta a l'amenaça ens prepara per desconnectar-nos i suportar el dolor. Però la resposta de desafiament t'ajuda a reunir tots els teus recursos. Clar, surt molt més a compte. També s'incrementa la freqüència cardíaca i s'oxigena més quantitat de sang. Aquests efectes positius fan que la sang flueixi cap als llocs on es necessita, o sigui, el cervell i el cor. Just al contrari de com es respon quan ens sentim amenaçats, ja que la sang va cap als músculs per preparar la fugida. Durant la resposta de desafiament, la glàndula suprarenal ens proporciona una bona dosi de cortisol per incrementar la nostra energia. Però després, el cervell talla amb la rapidesa i amb la determinació que és necessària perquè la secreció de cortisol pari tan aviat com el fet estressant ha finalitzat. Aquest és un tipus d'estrès vigorós i saludable, semblant al que podem experimentar quan fem exercici físic. Tot anirà bé. No descuidis mai tots aquells moments i en un prat de flors s'escapa l'amor que creix amb els anys i es desfà en segons. No pateixis més, tot anirà bé. No descuidis mai tots aquells moments. I arribem al final del carrer. Resulta que responem amb estrès encara que no hi hagi una amenaça real, sinó que, també, responem davant d'una hipotètica amenaça de forma anticipada. I resulta que ens ho podem prendre com un perill real, amb por i ansietat, o com un desafiament o un repte. Així doncs, de què depèn que ho fem d'una forma o d'una altra? Probablement podem respondre de les dues maneres en diferents ocasions, però quan no som capaços de controlar els esdeveniments difícils o estressants, podem buscar recursos, creure que som capaços i creure que ens podem sortir o sentir-nos derrotats abans d'hora. En definitiva, el nostre pensament, la nostra educació rebuda, la construcció de les experiències viscudes en el nostre cervell, la nostra predisposició genètica i el sentiment de confiança i autoestima ens condicionen plenament la resposta corporal. Determinades condicions de la teva vida poden haver alterat la teva reacció espontània. El cas és, podem aprendre a reaccionar com un desafiament en lloc de sentir-nos amenaçats? Imagina't com un disseny de gran precisió i sofisticació on el hardware és el teu cos i el software és la teva ment. Tu per on començaries a treballar? Sovint la persona que acut per la millora de la gestió de l'estrès presenta diversos símptomes físics i d'entrada li costa plantejar-se que el problema sigui o estigui en el seu software, és a dir, en el seu cervell. Preparar el hardware és relativament fàcil i reparar-lo també. Cal que posem en pràctica alguns hàbits i ja està. Però clar, què me'n dieu del cervell? De la manera de veure les coses, les experiències viscudes i els condicionaments. Anem a la recepta de la setmana? Proposta. Què tal si directament formatem el disc dur? Esborrem creences que ens condicionen, associacions que ens limiten i ens instal·lem programes d'aquests que fan de tallafocs i aturen els espies i els troians i ja d'entrada, per evitar associacions, manipulacions i pensaments brossa provocats per l'entorn i la seva influència sobre nosaltres, les nostres expectatives, la nostra manera de fer o sentir, se'ns gira feina. Però prou feina ja teníem amb els programes interns acumulats per l'educació rebuda, pel sistema de creences, pel sistema social o el sistema educatiu. I ja d'entrada, cal programar-los de nou. Escollir els que serveixen i eliminar els que no són gens útils. I sincerament, se'ns torna a girar feina quan hi penso. Perquè sí, això d'anar al gimnàs per posar-nos en forma ho tenim molt clar. Però posar en forma el nostre cervell i els nostres pensaments per treure-li el màxim profit encara ve una mica gran, oi? Entre tots ens en sortirem, però sapigueu que la cosa va per aquí, eh?
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà.
Creus que podries estar en fase d'esgotament o tenir un estat d'alerta activat? Això acostuma a passar quan hem passat per situacions crítiques de forma sobtada o hem estat sotmesos a rols de cuidadors o cuidadores de persones o en èpoques de criança o en situacions d'estrès laboral sostingudes o èpoques d'exàmens molt difícils o si has treballat en feines de risc i en guàrdies llargues durant molt de temps, o de vegades per haver viscut un fet traumàtic impactant o una infància difícil. Penseu, potser, en un exemple. Tots haureu, o espero que no, però freqüentment hem patit algun petit accident de cotxe. A més del cop, imagineu-vos que ha sigut un cop per la dreta, no? Us ha saltat l'airbag o simplement us han donat un cop per la dreta i vosaltres heu rebut l'impacte però no us heu fet mal. Si us fixeu, després del temps, el vostre cos, quan s'apropa algun estímul per la dreta, respon encongint aquella espatlla i tensant tota aquesta part del cos dret, perquè és una reacció de resposta reactiva davant d'una memòria de perill i de trauma viscut. Doncs bé, sostenir aquest mecanisme té un cost físic i un cost psicoemocional que, si no es resol, produeix un desgast per excés de tensió, per excés de vigilància. Identifiques alguna situació de canvi fisiològic en el teu estat de salut a partir d'algun fet o situació? Tens clar el record i l'associació física o el canvi corporal? Observa si la teva resposta corporal és diferent en algun aspecte des de que vas patir algun accident o alguna caiguda o algun ensurt. Tens insomni des que vas viure una situació estressant concreta? I encara que ara no hi sigui, segueixes sense dormir? Si ho identifiques i creus que encara no has recuperat la teva energia tal i com era abans, només dir-te, no pateixis, té solució. Si ets conscient que el teu cos encara té alguna alerta activada o està en fase d'esgotament perquè pateixes estrès des de fa temps, ara és el moment. Cal apretar el botó vermell. Sí, aquell botó que posa stop i és per parades d'emergència. Ho fem? Vinga, va. Avui provaràs una prescripció no farmacològica, molt pròpia de la infermera especialista. La visualització conscient. Si mentre m'escoltes, identifiques una situació en la que recordes i sents què et va activar un estat d'alerta o què va canviar la teva resposta corporal, pensa, si estàs disposat o disposada, a pitjar el botó vermell. Ho vols? Si has arribat fins aquí, intueixo que encara tens un bri d'esperança i que ets dels qui pensa que sempre podem millorar i avançar. Si més no, la curiositat i les ganes de saber t'acompanyen. Enhorabona. Enhorabona per ser-hi. I felicitats. Felicitats per no rendir-te. Dit això, som conscients que ens hem de posar les piles. Atura un moment el que estiguis fent i tanca els ulls uns instants. Col·loca el teu dit anular i índex sobre el canell i busca el pols. Busca el teu batec. Prova-ho. Va, t'espero. Te'l trobes? El sents? No tinguis pressa. Per on començar, doncs? Va, que t'ajudo. Anirem a poc a poc. Si no has tancat els ulls, ara és el moment. Pren-te aquest espai per fer una cura. Avui la ciutat que cura et cura a tu. Escolta la teva respiració i deixa que el teu cos s'expressi. Estiguis on estiguis, dret, dreta, assegut o asseguda, no importa. Però si pots parar el que estàs fent, molt millor. Sents el teu ritme respiratori? Sí? Doncs ara fes el cas que t'agafo de la mà per fer un petit viatge. Respira. Respira el teu ritme. Estàs aquí i estàs amb mi. Recorda aquell fet, aquella situació que vas viure, aquell moment dolorós, traumàtic, estressant. I atura'l com si fos una imatge, com si fos un frame d'una pel·lícula. Ho tens? Doncs ara, encercla'l dins d'un núvol. Aquest núvol pot tenir un color. Ho tens? M'imagino que les emocions que t'aporten aquest record no són positives. Encercla-les també. Posa-les en el mateix núvol i situa aquest núvol per sobre teu. I ara, imagina't que davant teu hi ha una gran finestra que s'obre al mar. Imagina't que els déus del vent t'ajuden amb tota la seva força a bufar aquest record cap a la finestra. Inhales força i bufes tot l'estrès, tota la tensió i tota l'emoció viscuda. Ells t'ajuden i l'aire cada cop l'empeny més i més lluny i aquest record es despega de tu per marxar cap a l'aire i cap als núvols. Com si fos un globus que cada cop vola més i més lluny i es veu més i més petit. Deixa que el núvol marxi. Deixa-ho marxar tot. Respira. Deixa que aquesta part es despegui de tu. Ara ja no hi pots fer res i no la necessites. Els déus del vent continuen bufant perquè això es despegui totalment del teu cos. I bufen i bufen. I inhales i exhales tensió i exhales el patiment i tot el que queda d'aquell record. Els déus del vent han fet la seva feina i t'acaronen. T'acaronen amb un color. El color que tu t'imaginis per posar de nou allò que t'embolcalla, omplint-te de pau, de calma i de la sensació que ara tot està bé. Quin color esculls? El perill va passar. Ara tu estàs bé. Et sents segur, et sents segura. Ara és un altre moment. Tot es va acabar. Allò ha marxat. Ara estàs en el teu espai, amb la teva vida, del moment present. I sí, encara no és tot perfecte. Ho sé, però ara estàs només tu, deixant que el teu cos et porti, deixant que el teu cos et respongui. Dóna-li pas a deixar enrere el torrent d'hormones i a regular els seus ritmes. Inhala i exhala i permet que el teu cos es reguli. Dóna-li pas a buscar el seu punt d'equilibri. Dóna-li temps. I ara, prova de posar-te la mà al pit i deixar que es mogui simultàniament amb la respiració. Observa si inspires profundament o, per contra, el pit es mou poc o gens. Potser la teva respiració encara és superficial. Dóna't temps. Dóna't temps per sentir-te i observar com respires. I ara, després d'haver observat el teu pols, haver deixat marxar aquest record i haver escoltat la teva respiració, Comença a pensar com vols sentir-te. Així doncs, qui controla a qui? L'entorn ens condiciona en les decisions que prenem? Les nostres creences i expectatives ens atrapen vivint vides que realment no volíem? Per què patim estrès? O, en definitiva, per què patim? Per què no som feliços de forma natural? Sovint les experiències viscudes ens condicionen i ens atrapen. Els estàndards ens dirigeixen i seguim esma perduts, circuits equivocats. Si t'escoltes, pots arribar a viure en coherència i aquella preocupació o inquietud que no et deixa dormir pot deixar de fer-ho sempre. I quan siguis conscient que allò no és el que vols, trobaràs la teva pròpia coherència. Plegats trobarem maneres. El futur no està escrit, però el present, tal qual heretat, no ens acaba d'agradar. I cal que aprenguem a treure'ns les camises que ens porten a fer camins que no són nostres. Canviar quan no saps cap a on, o ni com, ni què, pot passar a ser difícil. Però potser no cal desfer tot el capdell de cop. Potser només cal que comencis a estirar per un fil i desfacis nusos petits. No patiu, amics i amigues. Les infermeres, com a bones estrategues, sempre treballem a partir d'un pla. I sí, tenim idees, moltes i moltes idees per fer que la teva salut millori. És la nostra feina i ens encanta. A mi m'encanta. Però cal, quan parlem de salut, que ho fem amb propietat. I no us penseu que tot és bufar i fer ampolles. Abans he dit estrategues, perquè de vegades arribar a les persones no és fàcil. I cal esbrinar quina és la manera de fer-ho per captar l'interès i la motivació i, sobretot, mantenir el lligam per evitar que les excuses que posposen el canvi que inconscientment ens fa tanta por, ens guanyin. A tu, amb tu mateix o amb tu mateixa, també et passarà. I cal que sàpigues com superar els teus propis esculls per no quedar-te atrapat o atrapada en les trampes de sempre. Com que sóc la teva infermera, et proposo ajudar-te a fer el pla, perquè tinguis unes mulletes que et marquin el camí, el teu camí, i unes pautes que t'ajudin a arribar al tresor sense pèrdua. Escolto el que m'expliques i et pregunto què t'agradaria millorar o què t'agradaria aconseguir. Ves pensant. Com et veus? I com t'agradaria veure't en un futur? Com et sents amb la teva vida? Com et sents per dins? Què t'agradaria canviar? Potser tot això que et va passant pel cap aniria bé que ho anotessis en una llibreta.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà.
Ara bé, ja t'avenço que si aconsegueixes una imatge clara i positiva de com t'agradaria envellir, ja tens al pot un objectiu que complir, que a mesura que envelleixes, a més de tenir un motiu prou convincent per mantenir sans els teus telòmers i les teves cèl·lules, si penses en positivisme, en l'envelliment, el més probable, diuen, que és que visquis una mitjana de 7 anys i mig més que els que no ho pensen. Ja ho has aturat tot i t'has posat a escriure? Perquè ens serà de molta utilitat, a l'hora de fer el pla. Perquè primer de tot, per poder-te ajudar, necessito saber què vols, què és important per tu i a on vols arribar. Així doncs, la teva ment, el teu cos i la teva vida es converteixen en el teu laboratori personal on podràs posar en pràctica el que vas aprenent. Cada cop, això sí, de forma més conscient, més segur, més segura i, sobretot, més connectada. Connectat amb la teva vida i amb com millorar la salut de les teves cèl·lules. És molt curiosa la idea de laboratori, perquè inclou una part d'experimentació. Però és que és així. Jo no et puc donar instruccions gravades a foc. Tu trobaràs el teu camí a força d'experimentar què et funciona i què no. Doncs bé, ja t'hi has posat? Tens el llibret a punt? No t'atabalis, eh? Si et quedes en blanc, no passa res. O si no saps per on començar, perquè potser tens molts reptes o penses que això és molt difícil d'aconseguir i que res no ho pot canviar, a veure, una cosa clara. Visualitza la teva millor versió. Imagina't en positiu. No et limitis en escriure. Marca't els objectius, ben clars. Fer-ho no té cap cost. Pensa com t'agradaria que fos la teva vida amb tu al 100% i ens posem a treballar. I recordeu que el web i Instagram de la Ciutat que Cura vindrà carregat d'idees perquè pugueu participar i compartir descobriments, fotografies, reflexions... O sigui que us espero amb les vostres propostes, idees i suggerències al correu laciutatquecura@mercemilan.com i al Twitter @salutconscient. Vinga, va, que ja tardeu!
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.